Bon dia, són les 9 i 26 minuts del matí de dimecres 6 d'octubre de 2021. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir. Amb una mica de retard, disculpeu, problemes tècnics, però ja estan solucionats. El Gall del Monestir és la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat. Per als que ens escolteu a través de la ràdio FM, recordeu que també ens podeu veure en vídeo a través de la web cugat.cat des de just la setmana passada i a partir de la setmana passada cada dimecres a aquesta hora. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de Sant Cugat i, si hi ha temps, l'actualitat general, amb un representant de cada partit polític al ple municipal. Saludem a qui ens acompanya avui. Comencem amb Carles Brugueroles, regidor de Junts per Sant Cugat, que avui, excepcionalment, el tenim aquí al plató. Bon dia.
Bon dia, Albert.
Bon dia.
També tenim a Francesc Ossan, coordinador del grup municipal d'Esquerra. Bon dia.
Bon dia.
Francesc Aguilar, secretari de Política Municipal del Partit dels Socialistes. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I Marco Simarro, regidor de la CUP. Bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de començar, en Francesc Ossan, d'Esquerra, ens ha demanat si li podíem deixar uns minuts inicials per fer una denúncia, ens ha dit. Doncs els micròfons són teus, Francesc, digues el que consideris.
Moltes gràcies, Albert, i moltes gràcies també al Gall del Monestir per l'ocasió que ens dona per manifestar allò, una denúncia que volíem plantejar aquí. La tertúlia passada van tindre ocasió de comentar el ple. Se sent, perdona? Se sent? Sí? Vale. Vam tindre ocasió de comentar el ple de l'Estat de la Nació de l'Ajuntament que es va fer, i Esquerra va denunciar en aquell moment el que pensàvem, que vam manifestar que pensàvem que Sant Cugat mereixia una oposició millor. Avui, allò, malauradament, la cosa s'ha agreujat i en aquest sentit volíem presentar clarament una denúncia, no? En aquest sentit, que denunciem i lamentem i condemnem la moció presentada, a més de manera rotunda, la moció presentada per Junts per Sant Cugat al proper ple de l'Ajuntament. Aquesta moció, després de fer unes consideracions d'una exposició de motius al voltant del funcionament dels plenaris i del plenari de l'Estat de Sant Cugat, que en general podia estar-hi d'acord, però amb l'acord número 1 diu textualment, i llegeixo: primer, cedir la presidència del ple municipal a un regidor o regidora de reconegut prestigi i trajectòria que tingui el suport de 3/5 parts del plenari. És a dir, una moció que, com el primer acord, desautoritza la presidència de l'Ajuntament de l'alcaldessa Mireia Ingla. Entenem en aquest sentit que és una vergonya institucional, aquest acord és una vergonya institucional, és un acte clar de menyspreu al ple, a l'Ajuntament, a la ciutadania i també als partits que la representen. També entenem que és una maniobra barroera i il·legal, manifestament il·legal, a banda d'infantil. La configuració del ple és la que decideix el poble i la seva presidència també. Una altra cosa és que no els agradi el que vota la ciutadania, i entenc que aquest és el cas, és un acte de rebequeria política. Jo penso que ja han passat 2 anys i que començaria a ser el motiu, començaria a ser ja el moment de pair els resultats i de passar el dol i passar a les propostes. També un segon element que volíem constatar, vinculat a això, és que pensem que aquesta moció és un espectacle, és una gran mentida i una farsa. I el per què? I en aquest sentit oferim al Gall del Monestir els àudios de la darrera Junta Portaveus, on es va discutir l'ordenament i com funcionaria aquest ple de l'Estat de Sant Cugat, on es pot constatar que la senyora Fortuny, portaveu de Junts, no obre la boca i ni manifesta en cap moment la disconformitat amb el plantejament d'aquest plenari de com s'ha ordenat. És a dir, és una clara vist que no els hi va anar bé al ple, fan aquesta moció que tornem a constatar i denunciem en aquest sentit, que és un clam, una vergonya institucional i un menyspreu a l'alcaldessa, als equips de govern i en general tots els partits que conformen el plenari de l'Ajuntament. Crec que és important que tant com sortís aquesta moció, pots denunciar, i en aquest sentit torno a agrair la disponibilitat del Gall del Monestir i de l'Albert, el seu moderador i presentador, per poder-ho fer. Crec que cal denunciar-ho públicament perquè és una vergonya, s'ha passat unes línies vermelles absolutament que no es poden consentir. Moltes gràcies. I agraeixo també que estigui, perdona, el senyor Carles Brugaroles, perquè sé que segurament podríem compartir amb ell també aquests criteris. No crec que el senyor Carles Brugaroles estigui d'acord amb aquesta moció. Acabo aquí, gràcies.
Sergio, sí, un segon. Però crec que, vaja, evidentment aquesta denúncia, jo no sabia que anàvem en aquesta línia, desmunta una miqueta la tertúlia, cap problema, vull dir que no tinc cap problema amb canviar de temes, però evidentment és una apel·lació directa, en aquest cas, a Junts, a Carles Brugaroles. El Sergio també demana la paraula. Si és breu, si us plau, perquè evidentment és una apel·lació directa al Carles i voldria que parlés ell, però Sergio, digues, ràpid.
Sí, per favor, bien. Es un poco penoso, ¿eh? No tienen culpa los oyentes, pero antes de nada, Francesc de Esquerra ha pedido la palabra para hacer una denuncia. Yo pensaba que se trataba de algo, vamos a decir, del partido. No tengo ni idea de que les había pasado algo en la sede, etcétera. Desconocía en absoluto de qué iba a hablar, pero desde luego no pensaba ni muchísimo menos que se iba a tratar de esto y de hacer una cuña, de meter su cuña política y desmontar todo lo que... iba a ser el debate, en este caso, que íbamos a hacer y que creo que iba a ser otro tema, y sin que nadie lo supiese, pues sale ahora y se pone a hablar de una moción y, no sé, monopoliza en este caso el debate y yo creo que no es que desautorice, pero hace una mala praxis de lo que tiene que ser un medio público que ya tenía previsto otro tema. Por lo tanto, Francesc ha sido súper desafortunado. Creo que tiempo habrá para hablar de esta moción. Yo ni tan siquiera decir cuál es nuestro posicionamiento, pero me ha parecido que de verdad que no viene a cuento este tipo de denuncia, pensaba que era algo, no sé qué os había pasado, etcétera, pero no que ibais a insertar el debate que a vosotros os interesa en el día de hoy y comeros, por desgracia, un debate que ya teníamos previsto sobre otro tema de la ciudad. Te has equivocado y me parece absolutamente inexcusable.
D'acord. Gràcies, Sergio. Després donarem també el torn de paraula, evidentment, al Marco i al Francesc, però, Carles, suposo que has escoltat més o menys la denúncia i per on va el tema. És per la moció que heu presentat per al proper ple, el ple de novembre, que serà d'aquí un parell de setmanes. Respon el que consideris del que ha dit el Francesc, sisplau.
Molt bé, molt bon dia a tothom i gràcies. A veure, el context de tot plegat és que certament pensem que hi ha moltes coses que es podrien fer millor, des de la pulcritud, diguem-ne, de la defensa dels equilibris democràtics, etc., que seria molt bo que estiguessin molt preservats i molt defensats per part de totes les forces en aquest consistori. Nosaltres som de l'opinió que hi ha hagut un retrocés en molts àmbits i també en aquest. No? Una prova, per exemple, és la formulació del torn de pregs i preguntes, o diguem-ne, el ple de l'altre dia no és que anés bé o malament, el ple extraordinari per valorar l'estat de la ciutat, que al final és el que compta i és el que és realment determinant. Aquí la qüestió és que, tal com més o menys es venia explicitant amb aquesta moció, els grups del govern van poder intervenir durant 3/4 d'hora, si fa no fa, i el grup de Junts per Sant Cugat, per posar el nostre exemple, igual que el cas dels Ciutadans, que en el cas de Junts per Sant Cugat som la força la que té més regidors al ple, etc., va poder intervenir 10 minuts. No? Llavors, que certament hi ha qüestions que s'han de corregir, jo crec que seria convenient fer-ho i crec que és l'esperit de la moció que volíem plantejar, no? Per ara i pel futur, també perquè ara es dona una situació inèdita, que és que en el ple municipal tenim més grups del govern que l'oposició i això genera un desequilibri, no? Una altra cosa és l'acord que mencionava el Francesc Ossan. Aquest acord, mireu, jo no us vull amagar, que... no us vull amagar, tal qual ha passat, tal qual us ho explico. Aquesta moció va entrar d'una manera una mica precipitada, sense que la poguéssim avaluar del tot abans d'haver-la de presentar, perquè els terminis són els que són. I diguem-ne, està generant un debat també intern al nostre grup municipal. I, per tant, a veure, puc entendre, diguem-ne, la sorpresa i la inacceptació. El que no comparteixo, diguem-ne, és l'expressió, la vehemència amb la qual el Francesc ha vingut a posar aquesta qüestió sobre la taula. No? Al final, aquí del que es tracta és de mirar de millorar els mecanismes. Jo, a veure, és una qüestió que nosaltres també internament al grup municipal la tenim oberta i com que és la realitat, doncs tal qual us la trasllado. Em sap greu, això el que no pretén ser és un atac directe contra ningú. No pretén ser un atac directe contra ningú. I però entenc que s'hagi pogut fer aquesta lectura, no? I d'aquí, diguem-ne, el debat intern que tenim al grup sobre la redacció concreta d'aquest acord. I com que aquesta és la regla, doncs tal qual us la trasllado. Perquè de vegades les coses passen i encara queden uns dies pel ple, jo crec que tenim temps per esmenar, si és que és l'acord del grup, allò que calgui per autoesmenar-nos o per corregir allò que calgui pel que fa a aquesta moció. Sí que és veritat, diguem-ne, que a més és un tema, diguem-ne, que té cap transcendència amb el sentit de l'interès general, té molt poca transcendència. No? Per tant, puc entendre una mica jo crec que has utilitzat aquesta expressió de denúncia i tot això, doncs crec que no és el que correspon, no és el que toca, però tal qual són les coses, doncs miro tal qual de compartir-vos sense cap problema.
Ara us dono pas, però pel que he entès, només per deixar-ho clar, Carles, entès que dins el grup municipal de Junts no tots esteu al 100% d'acord amb els tempos o fins i tot amb el redactat de la moció, no?
Sí, jo crec que la moció, tot el que diu la moció és correcte, però la redacció del primer acord amb algunes de les persones del grup municipal, doncs ens temíem que es podés fer una lectura com la que ha fet el Francesc. No? Aquí jo el que vull dir és que aquí no hi ha cap intenció de fer cap atac directe cap a ningú. Sí que clarament nosaltres hem posat de manifest moltes vegades que no estem d'acord amb com es condueixen diverses qüestions i que fan referència a la capacitat de participar, d'intervenir, etc., als grups de l'oposició, això sí. I de fet, haver de consumir una de les escasses opcions que tenim, no?, per presentar mocions, per tractar una qüestió com aquesta, doncs la veritat és que, en fi, que no és el que més aporta a la ciutadania, però vetllar per la pulcritud, diguem-ne, per la capacitat que hem de tenir els grups municipals en el si del ple o allà on sigui perquè les coses vagin bé en interès de la ciutadania, doncs hem pensat que ho havíem de fer. Però, insisteixo, el redactat del primer acord, doncs, va sortir ja un cop presentada la moció, i dius, ostres, compte que això igual ho hauríem de retocar o de reformular d'alguna manera, perquè, clar, puc entendre que algú hagi fet una lectura més o menys que va amb la direcció del que ens ha explicat en Francesc. No? Ara, també vull dir-ho, no és un tema, diguem-ne, per fer una denúncia d'aquesta envergadura, no? Hi ha qüestions molt més greus, diguem-ne, que realment impacten molt més severament la ciutadania.
Moltes gràcies, Carles. Doncs donem ara el torn, si volen dir alguna cosa sobre aquest tema concret, al Francesc Aguilar dels Socialistes i després al Marco Simarro de la CUP. Francesc.
Bé, jo crec que en el ple, és a dir, tant que quan hi ha hagut un govern d'un sol partit polític com hi ha ara d'un govern de tres forces polítiques, sempre s'ha garantit la pluralitat política dels grups de l'oposició. I jo crec que mentre els dos últims anys de govern del tripartit, del govern d'esquerres, s'ha garantit que l'oposició es pogués expressar lliurement i utilitzar l'ús de paraula, l'ús d'emocions i altres coses que té al seu abast com a grup municipal. Jo crec que és sorprenent, no?, que quan el grup de Junts, que ve d'un grup passat polític com el grup de Convergència i Unió, que va tenir majories absolutes i no va voler canviar aquest reglament, doncs ara ens sorprèn que ara sí que el vulguin canviar. No? Jo crec que segurament s'hauria d'haver fet abans i tenir present que podia haver succeït en un futur la situació que es dona ara, no?, que hi ha tres partits en el govern i dos a l'oposició. Jo, el grup municipal socialista, quan va veure aquesta moció, no ens sentim per res identificats. Creiem que no li veiem molt de sentit, perquè ja s'ha escollit una persona que ha de presidir el ple, en aquest cas l'alcaldessa, com es fa en altres municipis, no?, que és l'alcalde o alcaldessa el que ha de dirigir el ple, i per tant no entenem que ara haguem de fer una votació per escollir una persona que porti molts anys en el ple, que sap com funciona. És a dir, jo crec que això no és el Parlament de Catalunya o el Congrés dels Diputats que s'ha d'escollir un president de plenari. Dit això, creiem que és desafortunada. Nosaltres esperem que això no serveixi per obrir el rom i tocar diferents temes, no? És a dir, si obrim el rom, obrim el rom per fer diferents canvis, no? Però no per fer un canvi que crec que no porta enlloc. Jo crec que el millor seria pel grup de Junts és retirar-la. Crec que això ha de servir doncs, per organitzar doncs, un millor debat entre les diferents forces polítiques que formem el plenari. Ara mateix som 5 persones, som 5 grups polítics, i per això el que ha de servir, doncs, bueno, si volem parlar d'aquest tema, doncs, de veure com el podem reformular perquè tothom es senti ben representat i cregui que doncs, hi ha una pluralitat política en tot el ple municipal. Per tant, doncs, el millor seria això, no? Que els 5 grups polítics doncs, ens reuníssim i poguéssim debatir. No? Però jo crec que ara mateix no és el moment per presentar aquesta moció i, per tant, nosaltres des del grup del Partit dels Socialistes entenem que el millor seria retirar-la i pensar-la de més endavant.
Molt bé. Gràcies, Francesc, dels Socialistes. Marco, de la CUP, sisplau.
Sí, hola, bon dia. Jo, a veure, és que no em vull estendre amb aquest tema perquè crec que no... Crec que... O sigui, està envoltat d'unes altres dosis d'infantilisme, em penso, i d'unes pugnes que es donen més d'ací del ple. Comparteixo bona part de la crítica a la moció i a aquest primer acord. Celebro que Junts, com a mínim, internament no estigui d'acord entre ells mateixos sobre aquest primer acord, que així ho explicava en Carles Plugaroles. I hi ha una qüestió que és que jo ja, o nosaltres no entenem, no? Què vol dir quan Junts es referien a algú de prestigi, experiència i consens ha de presidir els plenaris i no ho sigui, per tant, l'alcaldessa en aquest cas, que és que a qui li pertoca, no? Però és una qüestió de com passa tot arreu i de mecanismes democràtics i representatius. En tot cas, no em vull estendre, crec que hi ha temes més importants que havíem de parlar avui, justament. Ens veu passar de què parlaríem, se'ns està menjant la tertúlia per una sèrie de problemes tècnics i per això, i crec que podem passar uns altres punts i jo ho deixaria aquí, la veritat.
Molt bé. Doncs fem això, d'acord? Feta la denúncia, fet el posicionament de cada partit polític sobre el tema i sobre la denúncia, centrem-nos segurament...
A reiterar. Es la primera vez en seis años y medio que llevo como concejal que un partido político viene a la tertulia e impone su debate. Siempre veníamos nosotros un poco a puerta gallola, sin saber los temas, casi siempre, prestos y dispuestos a contestar lo que en este caso, digamos, el moderador o quien lleve la tertulia, en este caso tu persona, lo haga. Y es la primera vez en 6 años y medio que viene un partido e impone su tema saltándose todas las reglas y haciendo un mal uso de un medio de comunicación público. Lo quiero volver a repetir. El fondo de la moción ya lo hablaremos, pero la forma ha sido absolutamente desafortunada. Gracias.
Gràcies, Sergio. Passem al tema principal del qual tenia interès de parlar avui. Precisament, ahir es va presentar per part de l'equip de govern el nou ecobarri a la zona de Can Ametller, així l'han anomenat, ecobarri. Bàsicament s'inicia el procés participatiu que durarà em sembla que comença avui mateix, ja hi ha la primera sessió, i durant un parell de mesos, el procés participatiu per urbanitzar la zona que hi ha entre Can Fontanals, Can Cabassa i Can Mates Oest, no? El que també se'n diu a vegades a la zona de la Boringer. No? Seran entre 60 i 70 hectàrees, això també està per definir, i és l'últim àmbit de la ciutat que queda per urbanitzar. Per tant, si voleu, comencem per l'equip municipal, val? Que és qui ha presentat aquest projecte, i després parlem amb els dos de l'oposició. Com que comencem amb tema de participació, que s'inicia un procés participatiu, comencem amb tu, Marco. Explica'ns una miqueta com anirà aquest procés participatiu i, en el fons, què es busca de la ciutadania.
Sí, gràcies, Albert. Bé, i per posar una mica d'antecedents, crec que està bé, i de fet també ahir en roda de premsa ho explicàvem, no? Aquesta és una zona que pertany eminentment a grans propietaris, que tenen alguns drets adquirits pel que poden o podrien començar a urbanitzar a criteri particular, per tant, moltes vegades també a criteri especulatiu. Creiem que és una forma de creixement que la ciutat no es pot permetre i que així s'ha vingut demostrant en alguns barris que encara a dia d'avui tenen moltes mancances. Per tant, en el seu moment, amb l'entrada de govern, diguem-ne, veiem que hi ha sobre la taula una proposta de creixement urbanístic per part d'un d'aquests propietaris, i el que fem una mica és frenar això, no? És a dir, no volem que es promoguin creixements de tipus immobiliari per sobre de desenvolupaments amb una mica de seny, i per tant això es frena i obrim una etapa d'estudi i de diagnosi de tot plegat, no? Aquí entren a l'Agència Pública Barcelona Regional a fer una diagnosi tècnica, també hi ha un assessorament i un suport per part de l'àrea metropolitana i l'àmbit d'urbanisme d'aquí de l'Ajuntament, no? I alhora, a banda d'això, a dia d'avui tenim aquesta diagnosi feta de la ciutat i, evidentment, d'aquesta ubicació concreta de la zona de Can Ametller, que li diem, i una diagnosi també bastant qualitativa que hem fet a partir de 28 entrevistes a persones que hem cregut que podien aportar certa... o per la seva rellevància dels àmbits on venien, creiem que podien aportar una diagnosi qualitativa interessant. I en aquest sentit, ara ens trobem en un punt on cal veure com seguim i amb quins criteris ens plantegem aquest desenvolupament, no? I per tant, obrim aquest procés participatiu a diferents espais de treball durant 3 mesos, a banda de que qualsevol persona pot fer aportacions a la web del Decidim. I bé, una mica la voluntat és consensuar uns criteris de mínims en base als quals, si hi ha desenvolupament, com ha de ser, no? Uns criteris de mínims que probablement passin per garantir el màxim possible, el percentatge màxim possible d'habitatge protegit, d'habitatge públic, i evidentment un desenvolupament que tingui en compte moltes de les mancances que té la ciutat actualment, no? Una mobilitat no carbonitzada, una mobilitat eminentment a peu, segurament un barri amb mixtura d'usos, per tant que no sigui eminentment residencial, tota una sèrie de coses que creiem que fallen en molts llocs de la ciutat, que en la diagnosi que han fet aquestes persones entrevistades i que també es pot consultar tota aquesta documentació al web, doncs també esmenten, i per tant ara estem en aquesta fase molt incipient, molt inicial, de parlar amb tothom i de poder veure una mica si generem un consens al voltant d'aquest futurible desenvolupament, que evidentment estem parlant de terminis que van a poc a poc i ara estem aquí.
Molt bé. Moltes gràcies, Marco. Francesc, per part d'Esquerra. El micròfon, Francesc. Micròfon, tens apagat.
Sí, sí, perdoneu. Sí, que poc més afegir el que ha comentat en Marcos i Marro. Només comentar potser que és el darrer gran espai que queda pendent d'urbanitzar a Sant Cugat, i un tema que penso que és important, que és que l'Ajuntament ha tingut la voluntat de posar-se a la feina, posar-se sobre aquesta qüestió, perquè si no feia res també hi havia altres desenvolupaments dels privats, dels propietaris privats d'aquest espai, que ells tenen tot el dret del món, volien tirar endavant un projecte d'urbanització. Regió al seu criteri. El que ha fet l'Ajuntament és posar-hi fre, com s'ha dit, aquesta iniciativa i voler fer un projecte més global que englobi tota la zona. Un projecte global equilibrat, amb mixtura d'usos, com s'ha dit. I és molt important, per tant, aquest element, perquè el que configuri el com quedarà aquests barris també determinarà, en definitiva, el futur de la ciutat. Pensem que és una gran pastilla urbana i que realment és molt important pensar-hi, reflexionar, incorporar la ciutadania amb el procés de presa de decisions i que finalment aquest barri sigui un barri allò a gust de tothom i que contribueixi d'una manera clara al futur del model de ciutat que cal desenvolupar.
Molt bé. Gràcies, Francesc Ossant. L'altre Francesc Aguilar, dels Socialistes.
I com heu comentat, doncs, i ho deia el Francesc Ossant, és l'última zona, no?, que queda encara per edificar de tot el municipi, i per tant jo crec que ha de servir, doncs, per no cometre els mateixos errors que hem fet en nous barris que se'n van fer, doncs, els últims 20 anys, i per tant, doncs, aquells errors, doncs, en falta d'equipaments, en falta de mobilitat, en falta d'alguns serveis, doncs és important, doncs, que en aquest nou barri que volem fer, doncs, no cometem els mateixos errors, no? Per això, doncs, és important, jo crec, doncs, obrir-ho a la ciutadania, no? Que la ciutadania també, doncs, ha vist el creixement de la ciutat en els diferents barris, no? Sobretot els diferents barris nous, com poden ser Can Mates, Vull Palleres, Parc Central, Coll Favar, i per tant saben, doncs, que hi ha hagut coses, doncs, que no s'han correctament i que segurament doncs, poguessin millorar doncs, la mobilitat o fer un barri sostenible, no? Que al final l'objectiu jo crec que d'aquest nou barri doncs, ha de ser un barri sostenible en el que sobretot doncs, l'habitatge doncs, sigui el més possible un habitatge social i sostenible. No? Aquest jo crec que és el nostre objectiu d'intentar que hi hagi una gran part del parc públic d'aquest barri doncs, que sigui accessible a qualsevol butxaca, no? dels santcoatencs i que no serveix per expulsar. No? És a dir, hem d'intentar fer barris no tan elitistes, no? sinó barris doncs, bueno, amb acabats doncs, com qualsevol barri del municipi del nostre entorn. Jo crec que aquí també l'ajuda doncs, ara del govern espanyol a tota la població jove entre 18 i 35 anys d'una ajuda de 250 euros per poder pagar el lloguer, doncs això també doncs, és una nova oportunitat en matèria d'habitatge per ajudar el jovent a que es pugui quedar a Sant Cugat. I, per tant, sobre aquest projecte d'aquest barri, doncs, creiem que ha de ser doncs, un projecte doncs, on hi hagi una gran part d'habitatge social i sostenible perquè doncs, la població de Sant Cugat doncs, vegi que es pot quedar, sobretot aquelles persones que no tenen tants recursos i que es poden construir barris sense ser tan elitistes, no? I sobretot pensant en les persones, en els nens, en la mobilitat sostenible i permetre això, no? que pugui també connectar amb altres barris de la ciutat, no? Com podria ser Can Cabassa o com podria ser la zona de Can Mates.
Cesc, ara passem als dos partits de l'oposició. Carles, de Junts.
Bé, aquest tema sí que és molt important. És un dels grans temes que tenim sobre la taula. L'extensió territorial inclou Can Cabassa, inclou diguem-ne, tots aquests territoris, alguns dels que heu mencionat, la connexió amb Rubí, la connexió entre les estacions de Renfe i de l'Hospital General de Catalunya, i és una gran oportunitat que nosaltres contemplem amb molta, molta, molta preocupació a la vista de com s'han vingut desenvolupant doncs, els plantejaments urbanístics des d'aquest govern. No? Clar, l'alcaldessa parlava de les febleses, no? Diu l'alt preu, l'expulsió, però és que el diagnòstic considero que és incorrecte, no? I partint d'un diagnòstic incorrecte surten solucions incorrectes també. No? La mateixa alcaldessa parlava de desenvolupar un teixit urbà compacte. I això, bueno, doncs el que estem parlant en el fons és de mirar de fer doncs, més alçada, menys espais verds entre edificis, un tipus de ciutat. Bueno, això que deia en Francesc Aguilar, no? Que deia barris no tan elitistes. Però què vol dir elitista? O sigui, des de l'administració pública què hem de fer? Promoure barris pitjors. Això m'ho digui així. No sé, és que clar... És que, clar, des d'un mal diagnòstic, de dir, doncs sí, Sant Cugat és percebuda com una ciutat on és agradable i interessant viure-hi des de molts punts de vista. I això fa que molta gent vulgui venir a viure. I això eleva la demanda. Però el problema, quin és, de Sant Cugat o de la resta de municipis que governeu vosaltres? Francesc. Clar, és que jo crec que hem de situar les coses amb els seus justos termes, no? I per tant, combatre molt bé, allò que realment... Perquè, clar, aquí tenim un problema important i greu, i teníem un pla que està aturat, i no ho entenem. I el que veiem és que al final tindrem un mandat amb pràcticament nul·la provisió de nou habitatge de protecció oficial, i per tant amb una incidència pràcticament nul·la amb la resolució del problema, perquè ajudes al lloguer ja hi havia moltes de les coses que ara diguem-ne, es projecten a bombo i plateret, no? El criteri especulatiu, precisament, és el que ha vingut limitant, ho dic pel que deia en Marcos Cimarro, els governs anteriors durant dècades. No? Clar, qualsevol constructor el que vol és construir moltes alçades i quants més pisos millor. I precisament és els governs municipals de Sant Cugat, des de l'any 1987, el que han vingut fent és precisament controlar-ho això, és limitar-ho, limitar les alçades, esponjar l'urbanisme per proveir més millors condicions de vida per a la gent. La compactació va justament en contra d'això. No? La compactació, en principi, tot indica, i és el que em preocupa molt, com a Sant Cugatenc, no? Em preocupa doncs, enormement doncs, aquest plantejament de ciutat diguem-ne que vol matar mosques a canonades i que afronta els problemes d'una manera inconvenient i errònia des del meu punt de vista.
Sí, És que ens estem quedant sense temps, em sap molt greu, i m'agradaria tenir el torn de rèplica, però com a mínim que el Sergio pugui dir la seva i després mirem què ens queda, d'acord? Ho sento, Marco.
Sí, yo creo que sí, me parece que es un debate muy interesante y es abrir seguramente uno de los últimos melones que hay en San Cugat. Este sería lo primero, el primer factor. Y el segundo, pero y creo que es el más interesante, es que me parece una manera de desviar la atención. Es decir, ¿por qué? Pues porque creo que el tripartito que nos gobierna, en este caso en política de vivienda, por desgracia, ha hecho buena a la antigua Convergencia, que había hecho muy poco, que ha hecho cero pisos en 2 años y medio, está muy poco legitimado para decir cuál va a ser la ciudad del futuro, sobre todo en política de emergencia habitacional, como ellos dicen. En el último pleno de la ciudad, el señor Duc dijo que es que él, y a mí me sabe mal, ¿no?, que echaba muchas horas pensando cómo podía hacer vivienda, en este caso pública. Bueno, pues una persona que echa muchas horas y que al final hace cero pisos en 2 años y medio, repito, creo que de verdad que simplemente o no tienen la actitud o la aptitud con P para decidir en este caso cuál es la vivienda, sobre todo de tipo social. Hay muchas cosas que se pueden hacer y no tenemos que hablar de este ecobarrio, que yo creo que es una forma de hablar un poco para tapar lo que no se ha hecho. Todavía tenemos barrios en pleno desarrollo como son Can Matas o como son Bulpalleras. La ciudad está más sucia que nunca, de alguna manera, seguramente implícita, lo reconoció el señor Sule cuando dijo que las anteriores licitaciones estaban pensadas para una ciudad de 70.000 habitantes aproximadamente y que por eso determinados servicios, utilizando un poco, digamos, con esto que tiene que ver con La Palma, ¿no?, por desgracia, y él dijo que determinados servicios, como la recogida de basuras, etcétera, había colapsado. Claro, si nos ponemos a hablar de este nuevo barrio, que nos puede llevar, yo no sé, hasta el techo de cuánto, 110.000, 120.000 habitantes. Bueno, no, nos vamos a parar. Que el tripartito, por favor, se ocupe de la ciudad actual, tal y como está considerada, de mejorar sobre todo el transporte público, hablando de la movilidad, que ahora parece ser que está delegada en la MB y que hay una absoluta dejadez de funciones. Es decir, hay mil cosas en las que dedicar el tiempo y los recursos. Y, por lo tanto, creo que esto es una forma de escabullirse por parte del equipo de gobierno y evadir los problemas a los que no se está enfrentando. Y es lo que debería hacer. Esta es mi opinión. Gracias.
Sergio, em donen permís per allargar una miqueta. Per tant, podem fer una miqueta de rèplica sobre aquest tema, perquè és un tema molt interessant i em sabria greu que ens quedéssim només aquí. Marco, que m'has demanat la paraula, i després qui més vulgui intervenir.
Sí, intentaré ser ràpid. En moltes d'aquestes entrevistes que hem fet a nivell ciutadà i de diagnosi, on han participat des de membres del sindicat de llogaters fins i tot a exalcaldes d'aquesta ciutat com en Lluís Recoder, conclusions claríssimes. El motor de desenvolupament urbanístic ha estat més l'especulació que no la cerca de la qualitat de vida de la ciutadania. Conclusions claríssimes compartides per gairebé totes aquestes persones entrevistades, que no són gens sospitoses ni de ser de la CUP, ni de ser molt d'esquerres, ni de no agradar-li Sant Cugat. Llavors, no em vingui a dir, senyor Brugaroles, que aquí el que heu estat fent és frenar l'especulació perquè tenim una quantitat ingent de barris que no tenen serveis, que no tenen mixtura d'usos, per tant, que no són barris i, per tant, que no funcionen d'una forma molt, molt més cohesionada a nivell social. I quan vostè parla d'aquest teixit compacte i vol infondre, jo el que crec que és que vol infondre por. Perquè miris els documents d'estudi, miris la diagnosi que ha fet Barcelona Regional i miris els plantejaments que ens estem posant sobre la taula. Aquí ningú està parlant d'una compactació en els termes subjectius que vostè està parlant, com si això fos no sé què s'imagina vostè. Evidentment, compacte és més sostenible econòmicament, és més sostenible en un sentit climàtic, i això no vol dir que no hi hagi espai verd, que no hi hagi una mobilitat molt millor. Tot això és que li diria a qualsevol arquitecte i qualsevol urbanista. Vagi perquè les noves tendències, a més, ja de fa temps són aquestes i la ciutat jardí està obsoleta en molts termes i, a més, és un concepte obsolet de fa dècades. Llavors, jo crec que podríem parlar més seriosament, no infondre por, inclús mirar-nos la documentació que ja està penjada al web i que parla d'aquest tipus de coses i no començar a dir aquí si això serà d'una manera tal o donar a entendre equívocs que no són els que estan sobre la taula.
Això ho va dir l'alcaldessa, Marco, que apostava per un model compacte. Això és frase literal, estan entre cometes.
Sí, no, sí, evidentment, perquè és que és millor.
L'àrea metropolitana, Barcelona regional i el discurs que empareu vosaltres és, o sigui, genera totes les bosses de pobresa que hi ha a Catalunya, pràcticament totes, estan a l'entorn metropolità. Els grans problemes ambientals i de generació energètica estan a l'entorn metropolità. O sigui, tots els grans problemes que té Catalunya estan a l'entorn metropolità dissenyat per Barcelona regional i per l'òrbita socialista i les inèrcies socialistes si vostè... de la metropolitana.
Llavors, seriosament,
per a les dades de qualitat de vida, d'ocupació, d'atur, de generació de riquesa, d'igualtat, de generació d'oportunitats socials entre Sant Cugat i qualsevol ciutat de l'entorn metropolità, perquè fa 40 anys aquestes ciutats eren més o menys semblants. I què ha passat aquí?
Sant Cugat.
Que Sant Cugat no s'ha planat els criteris metropolitans, que han generat tots aquests problemes, que són totes les grans problemàtiques socials i ambientals catalanes, estan seguint aquest model que vosaltres ara, que tu estàs defensant. Totes. Totes. O sigui, per qualsevol propietari del sòl, torno a dir, elevar 10 alçades o 8 és molt més rendible que vingui un ajuntament, com ha fet aquest ajuntament durant dècades, i li digui, no, vostè pot fer planta més 3, planta més 4.
El model, el que no és rendible, és
molt més rendible.
Ciutadania.
O sigui, què m'estàs dient? Que, o sigui, no en sèrio, que l'alcalde Recoder va venir a parlar amb vosaltres i us va dir, no, l'urbanisme de Sant Cugat ha vingut bàsicament impulsat per l'especulació. Vinga, home, per favor. Per favor.
Però és que
aquests governs, els governs passats, han tingut autèntiques batalles per moderar precisament l'ànsia especulativa dels constructors, que fan el que han de fer, i dels promotors, que fan el que han de fer, que defensen la seva feina. Però per això han de tenir una administració pública que tingui criteris forts, sòlids, i que defensi el bé comú. I el bé comú és, diguem, amb les dades, amb els indicadors, i em sembla que és d'una manera indiscutible, indiscutible, que aquesta ciutat proveeix molt millors condicions de vida per a tota la seva població, per a totes les, i tots els seus barris, que qualsevol ciutat de l'entorn metropolità. Que és cap
aquesta
amb vosaltres,
ciutat té els índexs de desigualtat més elevats de l'estat espanyol.
Tots els barris de la ciutat, tots els barris de la ciutat estan per sobre de la mitjana de Catalunya i de l'entorn metropolità. Tots els barris.
I per què tenim tanta
desigualtat? I si hi ha desigualtat és perquè, és veritat, hi ha grans fortunes a Sant Cugat. Però els nivells de pobresa de Sant Cugat i de patiment social són clarament inferiors als de municipis de l'entorn. Aleshores, ostres, sisplau, diagnostiquem bé i proposem mesures que tinguin
sentit. Això estem fent, per això els dic... No ho esteu fent
perquè aneu de la mà de qui ha fet les grans cagades urbanístiques, deixeu-me que ho digui així, a Catalunya dels darrers 30 anys. Tal qual.
I el Jordi Pujol tampoc.
Molt bé. Va demanar la paraula el Francesc Ossan i no sé si també voldran parlar.
No, en tot cas, bé, no perdré el temps en discutir criteris amb la dreta de tota la vida, que el que busca és el bé de gent. En tot cas, el que està clar és que és una gran oportunitat aquest espai per fer, a partir d'un procés participatiu, com s'ha explicat, per definir com volem
el
Sant Cugat del futur, que hi ha un diagnòstic consensuat, que hi ha molta gent dintre d'aquest diagnòstic que contradiu el que el Carles Grau les diu, inclús gent del seu espectre polític que contradiu clarament el que acaba de dir el senyor Carles Bragroles, que s'ho faci mirar. Bueno, de fet, és del seu espectre polític, no està al seu partit, però és un dels protagonistes d'aquest desenvolupament contradiu el que està dient el senyor Bragroles, i penso que afinarem i treballarem bé per definir aquest model, nou model dels nous barris, allò amb barreja d'usos, amb habitatge públic de lloguer, que és el que volem que vostès no han fet, ni faran, ni pensaran fer, perquè era un bluff el projecte...
Però, Francesc, això és gratuïa, perdona, és que heu fet 0 pisos, sisplau, és que heu fet 0 pisos. Vosaltres sempre ara heu fet
0 pisos, però, escolta, perdona, busca per què s'han fet 0 pisos i per què, quin era el pla, com estava, que era il·legal, irrealitzable, infinanciable i era impossible de complir. Per tant, hem arreglat el que farem i, perdona, espera't, dintre unes setmanes, que presentarem el pla d'habitatge públic protegit dels propers mesos.
Mira, literatura a l'Ajuntament hi ha moltíssima. Fets tangibles, que els pugui
passar.
No n'hi ha cap.
Literatura, no
s'ha fet. Es comença al cap de 2 anys i mig, sisplau, no heu fet res.
El vostre model era rebut sempre. Es comença arreglant el putiferi que ens vam trobar fins ara.
Francesc, escolta. Amb carinyo, Francesc. El vostre projecte era rebut sempre. era Regull Centre i en
el mantra
el
nuclear zombie. Regull Centre és la violència nuclear zombie.
Els dos alhora no se sent, no, no s'entén cap
no, no val la pena dir res, és igual. En tot cas, animar la gent a participar, a definir com ha de ser els barris del futur que estaran a Can Ametller. A participar la gent i escoltarem a la gent i farem el que la gent digui amb complicitat amb l'Ajuntament. Això està clar.
Molt bé. Fem les últimes paraules. Francesc Aguilar, vols afegir alguna cosa?
Bé, aviam, es treu el projecte Regull Centre i ja s'intenta comparar amb aquest, jo crec que no tenen res a veure. És a dir, avui estem parlant d'aquest ecobarri de Can Ametller i que jo ho deia, dic, que aquí falten serveis a Sant Cugat, és a dir, s'ha construït i s'ha construït doncs, sense pensar moltes vegades en serveis, és a dir, primer hi havia els pisos i després venien els serveis, no? I la ciutadania doncs, arribava als nous barris i no tenia serveis, no? I això ha costat molt, no? És a dir, hem de canviar una mica la planificació per part de l'Ajuntament i jo crec que aquest nou barri que es farà doncs, servirà doncs, per explicar a la ciutadania com s'ha de construir un barri, no? Que tingui els seus serveis i que la ciutadania, un cop arribi, doncs, ho tingui tot per poder fer la seva vida normal i no hagi de patir doncs, per poder anar a comprar, per poder-se moure. És a dir, fer les coses bé, no? I jo espero que aquest nou barri doncs sigui doncs un exemple de com s'han de construir els nous barris del futur.
Molt bé. Doncs si ningú més ha d'afegir res més, tancarem aquí el tema i la tertúlia. Per desgràcia no ha acabat cap altre tema dels que volíem parlar. Volíem parlar de l'oci nocturn relacionat amb el Fòrum Jove que celebrarà el cap de setmana que ve, però bueno, doncs tindrem ocasió dimecres que ve i Marco, si vols, demana de repetir dimecres i així podrem parlar del fòrum i de l'oci nocturn. Intentarem que sigui el primer tema, d'acord? Doncs moltíssimes gràcies a tots cinc per participar a la tertúlia. Disculpeu els problemes tècnics i de retard, però ja els hem pogut solucionar, esperem que no repeteixin. I dimecres que ve, recordeu, a partir de les 9 del matí a la ràdio i en vídeo a la web cugat.cat. Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia i gràcies. Adéu.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat